El búnquer.
Spur, Texas, als Estats Units d'Amèrica. Avui ens volem centrar en la família Applewhite, una família ultraconservadora de Texas.
Ni bon Nadal has dit, eh? Ni bon Nadal has dit a l'audiència. Ara hi ha gent que ens està escoltant treballant a llocs terribles.
Sí.
Gent treballant...
El dia de Nadal.
A CaixaBank, el dia de Nadal.
Ui! Està obert?
Sí, algú deu haver-hi.
Hi ha algú comptant.
Perquè si la lies el dia de Nadal amb alguna transferència...
Ui, cuidado.
Ha d'haver algú a l'altra banda.
Clar que són dies de molts moviments bancaris.
Bueno, sisplau, és Nadal.
És Nadal.
Capítol nadalenc o no?
Sí, nadalenc. El pare de la família, el senyor Applewhite, és el pastor de l'església. Com que no és catòlic, el senyor Applewhite ha pogut casar-se i tenir fills. El nano que ens interessa es diu Marshall i té la mirada pura i brillant. El problema és que el pobre nano viu una existència grisa per culpa de la rigorositat del seu pare.
Carai, home, rigorositat, hòstia. Tanto, eh?
És que el teu pare és capellà, eh?
Ja, què li dius?
Clar.
Se t'escapi un me cago en Déu a taula?
No. El senyor Applewhite no en deixa passar ni una. I pobres dels seus fills s'hi fan volar la imaginació més del compte. Com que en Marshall ens ha sortit una mica cabra boja, els seus pares decideixen posar tota l'atenció a pujar-lo com Déu mana. En Marshall anirà a l'escola secundària Corpus Christi.
Ara.
Que amb el nom ja una mica ja...
Ja dius ojo, eh?
El petit Marshall observa el panorama i creu que el millor serà fer cas dels professors i ser un bon minyó. Els seus tutors queden meravellats de l'actitud del noi. És un alumne exemplar que passa l'hora del pati llegint la Bíblia.
Hosti, quina lectura per l'hora... Ostres, no és el jueves,
bueno,
precisament, eh?
No para de fer preguntes. Algunes de les seves qüestions són tan complexes que ni els propis professors gosen contestar.
Clar, és que si et surt un nen que s'ha llegit la Bíblia... Per què allà diu que si no fas això, se pot fer l'altre, però la pàgina 654...
Sí.
Un sant diu... Bueno, nen, no me l'he llegit
nen,
tota. Deixa'm estar.
Per l'amor de Déu.
Si us plau, eh?
En Marshall no ho confessa ningú, però s'ha enamorat de la figura de Crist.
Perdona?
No se'l pot treure del cap. És un amor platònic, una admiració descomunal per Jesús nostre Senyor. Tenim un problema, que és que en Marshall, que comença a ser un adolescent amb les hormones fora de control... Cada cop que els professors el fan entrar a la capella per resar el Pare Nostre...
Per favor, que és un dia de joia i alegria.
Hòstia!
I cristiandat.
I tanta alegria.
Què?
Cada cop que Marshall resa el Pare Nostre a dins la capella de l'escola...
Què?
Té una erecció. Ai,
ostres.
No volíeu que fos creient?
Ostres. Sí, fins a... Ostres, fins a cert punt. Però això és ser-ho molt, eh?
En Marshall no entén res, només sap que tenir la figura de Crist penjat a la creu l'impressiona i li provoca aquest tipus de reaccions. La qüestió és que la passió per la religió se li manifesta d'aquella manera.
A veure...
Passarem un Nadal maco.
Espera,
avui, eh?
És que no vull perdre els nostres seguidors, però... O sigui, aquest tio, Jesucrist, li posa dura.
Sí, noi.
Literal, eh?
Sí. En fi, el nostre amic trempa quan veu Jesús. Al final són coses de l'edat. En Marshall se li ha barrejat la pressió religiosa del seu pare, la idolatria de Crist i les hormones desorbitades. Passen els anys i en Marshall supera el seu petit problema. Es gradua i es converteix en un noi de 20 anyets, força atractiu i de bona planta. Ara el nostre nano vol ser reverent, com el seu pare. Quan en Marshall entra al seminari per estudiar, coneix l'An, una noia tan religiosa com ell, i sense perdre gaire temps, decideixen casar-se.
Vinga, va, a tenir fills com conills, ja me la conec aquesta gent.
No gaires, només en tenen dos.
Ah?
Dos, sí.
És que quan has dit que tenia ereccions pensant en Jesús, he dit,
sí.
Hòstia, aquest tio...
Cuidado.
Clar, si té això amb Jesús, igual quan vegi la seva dona despullada... Ho hem encaminat bé, encara?
Això sembla. La família de Marshall comença sent una família alegre. Un dia, l'Anne surt més d'hora de la feina del que és habitual. Vol passar per la botiga a comprar quatre coses i fer un sopar deliciós per en Marshall i els nens. Sí. Serà una agradable sorpresa arribar a casa més d'hora del normal.
Ai, ai. Sisplau, va, que havíem redreçat tot.
Noi, el problema és que la sorpresa se l'emporta ella. Quan entra a casa, la pobra Anne es troba el seu marit no precisament parant la taula.
Ai, Peyu.
Se'l troba al mig del menjador.
Ah, bueno.
A quatre potes. Bueno, esperem.
Resant.
Poder passar...
Però no,
esperem.
De moment
potser encara té explicació.
A veure,
potser.
Segueix.
Despullat.
No, mira, és que a mi em fa més por si està de quatre potes vestit. Vull dir que...
I amb un company del seminari just darrere seu mantenint relacions sexuals.
I els nens?
Eh?
Que ningú està pensant en els nens,
no,
o què?
No, per sort els nens estan amb el cangur.
Ah, val.
L'Anne queda tan trastocada per la sodomia del seu marit que se separen l'endemà mateix.
Què vols?
La notícia sobre l'homosexualitat d'en Marshall corre com la pólvora. Aviat també arriba a les orelles dels pastors del seminari presbiterià de Texas. Decideixen expulsar-lo immediatament.
Ostres.
Que tancats són a Texas.
No, Déu meu. Els religiosos texans, no m'ho esperava d'ells, eh?
Després de l'escàndol, en Marshall entra en una gran depressió. Ara ja no podrà ser un reverent de l'església. El més greu de tot és ser rebutjat per l'església pel simple fet d'agradar-li als homes. En Marshall creu just el contrari. Es pensa que ell és el problema.
No.
I que la seva homosexualitat és una prova que cal superar. També cal afegir que el seu pare, el seu únic mentor després de Crist, es mor per aquestes dates. Són moltes coses.
Moltes coses juntes. El cap comença a ballar.
Que s'hagi mort just en aquell moment només pot voler dir una cosa, que Déu ha abandonat en Marshall.
És exactament això.
Bona lectura. En aquest punt de la història...
Sí, no sé ni per on passàvem.
Entre... Ja, això ja ho, he, ja ho he...
El què?
En Marshall ho he dit que tenia depressió, sí.
Sí, ho has dit, sí.
Ha deixat d'anar a treballar,
ah, no.
Eh? Això no ho havia dit.
No, perdona.
I ha començat a demanar diners als pocs amics que li queden. També demana crèdits als bancs, fins a perdre-ho absolutament tot.
Sí.
En aquest punt de la història, ara sí, entra la Bonnie.
La Bonnie,
és una infermera. Una infermera tocada del bolet que afirma haver contactat amb els extraterrestres. Ella i en Marshall es fan bons amics. Com que Marshall passa un moment d'inestabilitat, es creu tot el que ella li diu. La Bonnie li explica que cada setmana parla amb els extraterrestres i que Déu els ha donat una missió.
Déu als extraterrestres?
Bueno, és que la Bonnie ho barreja una mica tot. Podria ser que Déu fos extraterrestre, fixa't.
Ah?
Clar, jo no l'he vist vivint a la Terra.
No. No, això tampoc.
Déu els ha donat una missió, la de crear una nova branca del cristianisme.
Oh, no és poca feina, eh?
No. La Bonnie li explica que Déu en persona, i sí, també uns quants àngels, se li han aparegut al mig del supermercat. És raro, això.
Com allò que és raro, perquè sempre hi ha gent. I tu estàs allà. Quin suavitzant agafo?
Sí, és raro. El 33, allà a la carnisseria.
Clar. I no hi és. Nada
menys el 33. Quan tens el Jesús allà.
Home. Sisplau.
La Bonnie li explica que això, que estava al súper i que sí, no, hi han aparegut uns àngels,
sí,
i Déu, i li
sí,
han dit que en Marshall ha de ser el nou Jesucrist. En Marshall diu, endavant, som-hi.
Som-hi. Les coses que demana Déu?
Sí.
Fes un barco.
Posi
bueno, animals. A tu si diuen fes un barco o fes una nova branca al cristianisme,
jo
què
barco,
tries?
El barco,
no? El més treballes en fusta.
Sí, més distret.
Sí.
Molta gent opina que la Bonnie pateix episodis d'esquizofrènia, però per ara Marshall creu que ells dos són els escollits.
Els escollits, molt bé.
Tots dos s'adonen que tenen una ment superior a la resta de les persones que els envolten. Al juny del 1974 es posen a predicar les seves idees per tot el país. Els inicis de la nova religió són interromputs quan en Marshall és detingut per robar un cotxe. Durant el judici es declara innocent, ja que va ser Déu qui li va donar permís per robar-lo.
Aquesta excusa no sempre funciona.
No.
Has de trobar un jutge...
Molt catòlic.
Molt.
En Marshall és condemnat a 6 mesos de presó.
Molt bé.
Mentre... Mentre està tancat, arriba a la conclusió que Jesucrist és una cosa del passat, que ara els que remenen les cireres són els extraterrestres.
A veure...
No, és que estem rient, però...
No, però...
Va... Què? Amb què us quedeu?
Sí, no, no, ja, a mi, jo els a la mateixa balança, de moment. A mi tant... Mira, jo... un extraterrestre no m'ha matat mai un gos.
En canvi, Jesucrist... Jo sóc molt creient, però sí. Jo tinc més proves de l'existència dels extraterrestres que de Jesús,
sí,
ara
sí,
per
sí,
ara.
Sí.
Iker Jiménez parla molt més d'ovnis que de creus.
Sí, 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 sí. És
vull
així.
Dir que...
Renuncia a Crist i es posa a adorar els aliens com les noves divinitats.
Val.
Quan surt en llibertat, en Marshall es reuneix amb la Bonnie i li explica tot el que se li ha acudit. Comencen a fer excursions al mig del desert de Texas...
Sí.
I es posen a enviar missatges arreu del cosmos.
Perfecte.
També publiquen articles i fotos sobre observacions d'ovnis. Evidentment, al cap de poc, en Marshall i la Bonnie ja tenen el seu petit grup de fans. Ara han format l'organització que es dirà... Atenció.
Aviam.
Església Cèliba per Erotòmens Anònims.
Bueno, almenys no t'enganyen, que és una secta, eh?
Sí.
El nom és llarg, però tu ja, quan entres ja saps que... Bueno, aquí...
Què?
Aquí no em fan portar calçotets, segurament.
Doncs mira, no vas desencaminat. El terme erotòmen significa tenir una afecció exagerada a l'activitat sexual.
Sí.
I això de dir-se Església Cèliba és perquè aquesta religió predica el celibat. Resulta que durant les observacions nocturnes al mig del desert...
Sí.
Molta gent aprofitava per practicar sexe entre ells...
Home.
I això és una falta de respecte molt grossa que Marshall no pot tolerar.
No, no, no. Home, vindran els extraterrestres i se'ls trobaran a tots en pilotes.
No. A veure, hem vingut a mirar extraterrestres,
sisplau,
o què?
Sisplau.
Què estem fent?
Voleu estar al cas?
Josep!
Posa't en els pantalons,
per
Josep!
Favor. No, perquè et forat no veuràs cap extraterrestre.
No, 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 no. No.
Som al 1975.
Va.
En Marshall elabora una altra teoria.
Ara és la bona.
Ara és la bona, sí. Ara creu que els humans som els descendents d'uns extraterrestres que van arribar a la Terra fa milers d'anys. Diu que en qualsevol moment tornaran per emportar-se els escollits. Bueno, bé. En Marshall fa grans sermons explicant les seves bogeries. Quan no sap què més dir... Utilitza unes quantes frases de la sèrie Star Trek que sempre queden bé.
Això...
Sí, això
és... No.
A veure, no ho faràs mai millor tu que els guionistes de Star Trek.
Mai! Llavors... Mai ho faràs millor. I pel que estem, millor frases de Star Trek que de plats bruts.
Sí, senyor. Gràcies a les frases de Star Trek, molts frics comencen a seguir-lo i en marxa les fa mig famós. És una secta bastant eclèctica, que barreja molts pensaments i conceptes d'altres religions, sobretot asiàtiques. El budisme és la religió de moda i en Marshall ho aprofita. Tothom és benvingut.
Endavant.
El problema continua sent el nom. Església Cèliba per Erotòmens Anònims. És massa complicat,
massa.
No té ganxo.
No.
No. A principis dels 90 es canvien el nom i es passen a dir Heaven's Gate, la porta del cel.
Molt bé. Aquest sí que és nom de secta ben parit.
Ara.
A on estàs tu?
The Heaven's Gate.
La porta del cel. Te serveix tant per un puticlub com per una secta.
Sí, senyor. Sí, senyor. New style.
Sí. Aquesta nova religió és un pèl més apocalíptica. En Marshall predica que un gran esdeveniment canviarà el paradigma mundial.
Ah, sí?
Mm? Heu de saber que l'any 1995 passa una cosa que els va com anell al dit. Resulta que s'ha descobert un gran cometa, molt lluminós, que està passant relativament a prop de la Terra. El cometa és batejat amb el nom de Hale-Bopp i és un cometa tan espectacular que es pot veure a simple vista durant 18 mesos.
Això va molt bé a les sectes, eh?
Sí.
Teniu algú al cel
algo
que brilla?
Al cel.
Sí.
Mentre es miren al cel no fan mal
a
ningú.
No, no, no.
En Marshall li encanta lo del cometa, es torna boig. Els diu que aquell cometa és l'anunci de la fi del món.
Carai.
De fet, ell opina que allò no és cap cometa, sinó la nau espacial que s'endurà totes les ànimes pures a un altre planeta.
Home! Per la música ja veig que tot anirà bé.
Només hi ha un petit problema, una ximpleria sense importància.
Només un?
Sí.
Home, encara hem sortit baratos, aviam quin és. Digues,
no, és una cosa molt... Una tonteria.
Digue'm.
Resulta que, quan arribi el moment, la nau extraterrestre no podrà fer allò de les pel·lis de xuclar la gent cap amunt. Allò de pujar a la nau amb un raig que se't posa a sobre i et xuclen.
Aquella abducció de tota la vida,
Què? Ah, doncs aquesta nau no pot fer abduccions de cossos humans.
Ah, no?
No. No, no ha sortit el model encara, no sé.
Clar, és que ha de ser molt complicat.
En Marshall creu que l'única manera de pujar a la nau és...
Sí?
A través de la mort.
És de mal fer, és de mal fer.
Jo trobo raro perquè peses més. Mort, peses més.
Sí, sí.
Pesa com un mort. No es diu pesa com un viu.
No, perquè un viu sempre fa una mica... T'ajuda una mica.
T'ajuda una mica.
Per mort no t'ajuda per res.
Per resistència que posi un viu, sempre és menys que la d'un mort.
Sí, senyor. Sí, senyor. És curiós, eh?
La seva explicació és molt senzilla. Quan et mors, la teva ànima puja cap al cel. Sí. És llavors quan la nau podrà recollir-la. És que tot quadra, realment.
Tot quadra, tot quadra.
Només aquella gent que es mori just en el moment en què passa la nau... pujaran a bord.
Té tot el sentit del món. Endavant, endavant, compta amb mi.
És que amb el cos...
Massa.
Demasiado peso.
Si no puede, baje.
Baje, mat, muérase.
Gordo.
Que suba l'ànima solo.
Ah, l'ànima vale, pesa molt poc, pesa molt poc l'ànima.
És que els ascensors haurien de ficar 600 quilos, 4 persones, 150 ànimes.
És molt maco això, eh? O dos morts.
Dos morts. Doncs vinga, va, ara toca preparar el suïcidi col·lectiu.
Vinga,
vinga,
endavant.
En sentir la paraula suïcidi, molta gent es desapunta de la secta.
Ja estan. Ja s'han rajat. Antonio s'ha rajat, tu! Li va ser dir-lo del suïcidi. Ara.
Molt valents,
molt valents.
Ara què, eh?
No, per la rossada sí que vau venir, eh?
Tot i així, alguns encara són fidels al nostre amic. Es retiren a un ranxo de Califòrnia on ja ho tenen tot preparat. L'1 d'abril de 1997, en Marshall i 38 dels seus seguidors es prenen una gran dosi de barbitúrics amb alcohol. Tots moren a causa d'una sobredosi. Si les seves ànimes van ser recollides per la nau o no, això ja no ho sabem.
Aviam si els tontos serem nosaltres.
Ah, s'estan escoltant el búnquer des de no sé on.
Mira, 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 estan treballant. Estan cotitzant.
Sí.
Doncs mira.
I per Nadal.
Hosti, sí, tu.
És que Déu-n'hi-do. Voleu veure l'en Marshall?
Si us... aviam. Fa cara de ser líder d'una secta?
Sí.
Sí.
Fa cara de tenir-ho tot a puesto.
Val.
Ni un sol cable pelat.
Val, perfecte. Endavant.
Guaita'l.
Que ha superat totes les meves expectatives.
Sí. Ulls molt oberts,
Molt oberts. Molta, és allò que té cara de loco, home, no ho diguis.
Home, aviam.
Tu ho dic i t'ho signo on vulguis, Bones orelles.
També, sí senyor, sentir-hi millor.
Ostres, aviam la gent del búnquer què en pensa, però Marshall Applewhite és digne d'entrar i quedar-se al búnquer, sí o no?
No!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus, Rossell, que bé que portes el ritme. Què t'ha semblat en Marshall Applewhite?
Home, no, em cau bé aquest senyor.
No t'haguessis ficat a la secta?
Jo soc de la rossada i de marxar de sobre. A veure, un dels punts importants de la secta, que no ho heu dit, era la castració.
Perdona?
Sí, sí, com hem dit, en Marshall estava a favor de... Bueno, no ho heu dit, de la castració.
Estava a favor de moltes coses.
Ho acabo de dir. En Rio D'Angelo és un exmembre de la secta, que per cert es pensa que encara són allà dalt i que són...
És viu, Rio D'Angelo,
Sí, perquè ell no hi va anar, és el de la Rosana, també.
Jo aquest dia no podré ser.
No podré venir aquell
dia. Però pensa que sí, que són allà dalt i que segueixen molt bé.
Val.
Explica que la castració era viscuda amb entusiasme i alegria.
Que maco.
Sí, clar, la sexualitat es podia controlar a nivell de fantasies, però la vida, i a la vida real també. Però... Sí. què passava amb els somnis eròtics.
Ah, no? Això sí que no ho controles,
això no controles,
eh?
Això no, no, no ho controles. No,
el cervell va sol, eh?
Clar, sí. I és per aquesta raó que dos membres van marxar alegrement, això diu, sí, diu sí. D'Àngelo, cap a Mèxic a castrar-se. Tothom cap
tots
a castrar-se.
Fem un, posem un autobús.
Exacte, de castració. Pel que fa en Marshall, va tenir diverses feines, com per exemple venedor en una rostisseria, que t'ho heu de saber, o fins i tot va treballar a la Universitat d'Alabama de professor.
Què dius?
Ostres, sí, és una cosa
home, allò de la rostisseria m'ho podria imaginar, però
sí?
De professor...
Va, doncs, aniré a fer una pregunta a la gent de Castellterçol, que són els d'aquí davant.
Primera fila del búnquer.
Vinga, a veure, la pregunta és... De quina assignatura era professor en Marshall?
Uix, vinga, religió.
Vinga.
Ai, religió.
Opció A, de cant. Opció B, de filosofia. I opció C, d'arquitectura.
Però a veure, és la que sembla més lògica. Però és que no pots fer classes de què era l'última.
D'arquitectura. Cant, filosofia i arquitectura. Endavant.
Cant, filosofia, arquitectura.
Ho heu dit tot.
Tu mateixa.
No.
Sí.
Tota la pressió sobre la Lídia.
La B. Dieu vosaltres. Doncs va, la B.
La B.
Has vist com he dit dieu vosaltres,
eh? Aquí,
perquè tu quina diries? Tu quina diries?
Jo diria, pues, la A per fer, no sé,
Tu diries la A, molt bé.
Dos B, una A.
Molt bé.
I triem la B?
Per sí, perquè són més, no?
Perquè són més,
sí, les dues.
Són més grans.
Són més grans, ara.
Això sempre s'ha demostrat.
Home,
que és molt efectiu.
Home, i tant. A veure si és la B. Anem a veure-ho.
Anem a veure-ho. Oh.
Quina devia ser, Neus?
Fodir la A?
No us puc fer cas, eh?
A veure, va estudiar filosofia, això sí, eh? Però sí. No en va ser professor. Va ser professor de música i va dirigir corals. De fet, va estar a punt de dedicar-se al món de la interpretació perquè era molt bon baríton.
Ah,
sí,
no era castrati?
No. Va ser després. Vinga, va. I parlant de llocs estranys on fer reunions, perquè un càmping és estrany per fer reunions.
Sí,
reunió,
sí, bastant.
A veure, hi ha una empresa anomenada Regus Mexico que va fer una enquesta global a més de 26.000 persones en més de 90 països. Molta, una enquesta molt gran. I va poder comprovar que els mexicans són les persones que es reuneixen per parlar de negocis en llocs més estranys i insòlits, com magatzems, deixalleria...
Hi ha uns estudis que no sé exactament qui els fa i per què els fa.
A mi em van bé per fer aquestes preguntes.
Aviam, farem un estudi a veure on es reuneixen la gent per fer negocis.
Bueno, jo ho trobo ben curiós.
Reunió de negocis a Mèxic, que sigui en un lloc estrany, no m'estranya.
En un camp militar també han estat.
Ah, sí?
Sí, sí. Bé, doncs la pregunta anirà per la gent d'Ibi. D'acord?
Sí.
No és que estigui enfadada, eh?
Oi.
Sí, m'anirà l'Ibi. Doncs bé, a veure, la pregunta és... Quin d'aquests llocs de reunió no s'han reunit els mexicans? No,
no.
S'hi han reunit. Opció A, en una cova. Opció B, en un heliport. Opció C, en un globus.
Vaja...
Estem buscant la falsa.
La falsa, eh?
Busquem la falsa.
La falsa, eh? La falsa.
La cova?
La cova?
La cova. La cova.
Creieu que la cova no s'hi han reunit, eh, els mexicans? Vale, doncs a veure si és correcta la C. Ai, la A.
La correcta era la C.
La correcta era la C. Sí.
S'han reunit en una cova. Els mexicans reunits en una cova?
No m'ho imagino.
En coves... Em fa molta gràcia. En coves, heliports, lavabos, festes de canalla, esglésies... Però en un globus no ho han dit.
En un globus no, eh?
O sigui, hi aniríeu vosaltres?
En un globus, a una reunió. A mi em van explicar una cosa l'altre dia d'un globus.
Digue-ho.
D'un tio que va tenir un susto amb uns que van pujar amb un globus. Després d'un casament, que es veu que havien begut una mica més del compte i n'hi havia dos que es volien apunyalar dins el globus.
I qui va guanyar?
Amb una navalla, eh? No, per sort, el pilot del globus que va posar pau van aterrar i ja s'ho van acabar de solucionar a baix.
Però com puges barallat en un globus?
Bueno, són moltes emocions. Ja, el casament, el globus...
Però un punyal, ojo, que punxa molt, eh?
Sí, cuidado. No,
que t'equivoques i se'n va tot a campistraus, eh?
No t'haurien de deixar pujar armat en un globus.
Això va passar aquí sobre els nostres caps, eh? El cel d'Osona.
El cel d'Osona, eh?
Sí.
Vinga, Vic!
Vinga, va.
En fi, ho han encertat només la gent de Vic, els de la segona fila, i ells són els que podran optar al magnífic lot de conserves Ferrer! Yeah!
Encara no és vostra. Encara no és vostra.
Vinga, va, escudella, que avui és Nadal.
Bon Nadal, és veritat.
Bona aquesta escudella, Déu meu. Doncs s'ho endurà qui encerti la cançó de la Neus.
Hola, què tal? Som els vostres amics de sa terra. Antònia Font.
Sí. Molt bé!
Ai, molt bé!
Saps el títol? Saps el títol o no?
No,
no el títol sap, no el saps.
No, la sap cantar i prou.
És igual. Hola, què tal?
Hola, què tal?
De què parla?
Dels extraterrestres.
Molt bé!
Molt bé, tu, l'Oriol de Vic, llançadíssim avui al búnquer. Per ell van les conserves. Ferrer, fort aplaudiment per l'Oriol i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
2007. Londres, Anglaterra. Rihanna. Good girl going bad. Take three. Action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the face. Yeah.
Mare meva, del 2007, fa 4 dies del 2007.
Sí, senyor, aquest era l'èxit de les llistes musicals d'Anglaterra el 2007.
És un temarracle, eh?
Umbrella.
Umbrella, yeah.
Umbrella.
Farem una biografia d'algú molt actual, un millennial.
Exacte.
Un zennial,
sí.
Un no sé com es diuen.
No sé. L'últim millennial que van fer va ser l'actor aquell sonat de la sèrie Riverdale. Ja sabem com va acabar, eh?
El nano de Riverdale.
Déu-n'hi-do, eh? Però avui no va per aquí la cosa, tranquils. Ah. La història d'avui ens porta fins al barri de Covent Garden, un dels més famosos de Londres. Ara bé, tot i l'estampa de postal, s'ha de dir que el barri també té un cantó fosc. Resulta que alguns dels seus veïns viuen en situació de pobresa. Molts dormen al carrer i s'alimenten de les sobres que troben entre les escombraries.
Panorama, nano.
És el cas del nostre protagonista.
Oh.
Un jovenet de mirada pura i brillant, a qui els pares van abandonar al cap de poc de néixer, i que des de llavors sobreviu menjant del que arreplega.
Oh! Es vol menjar un gat! Això sí que és ser pobre!
El panorama del nostre amic és desolador. Es passa dies sencers sense tenir res per menjar.
Pobre, com es diu?
No té nom.
De tan pobre que és no tenir nom? És més pobre que un nen d'una novel·la Charles Dickens?
Noi, pel bé del capítol li hauríem de dir algun nom, perquè si no serà molt pesat, això. No ens podem passar l'estona dient el nostre protagonista.
Diguem-li un nom anglès, som a Londres.
Anem a posar-li un nom anglès. Anem a batejar-lo, aviam. Pere.
Bueno, que... O també podem no complicar-nos la vida.
I què, li posem Josep Maria?
Li posem Josep Maria, ja està, com s'hauria de dir tothom en aquest planeta.
Doncs mira, el jove Josep Maria està desesperat. Fa temps que s'alimenta de sobres i ja no pot
Déu
més.
Déu meu.
Una tarda en Josep Maria veu que el veí s'ha deixat la finestra de casa mig oberta i ho aprofita per fer una cosa que mai havia fet abans. Entrar-hi i robar.
Ostres, això és fatal.
Josep Maria.
Per pobre que siguis, Josep Maria, hi ha uns principis...
Per favor, eh?
...cristians que hauríem de tenir tots.
Ha set dir-li Josep Maria i s'ha convertit en un lladre del dia a la nit.
També és veritat, també és veritat.
És la desesperació. Se li ha de perdonar. En Josep Maria té molta gana i pensa més amb la panxa que amb el cap. Entra a la cuina i ho buida tot.
Si només roba menjar, d'acord.
Sí, sí,
d'acord.
Sí. De moment només vol menjar. De tota manera, en Josep Maria és molt poc prudent i fot un gran escàndol.
És el nervi de la gana.
Sí. Entres a robar, tens gana.
Veus una llauna d'anxoves i dius...
Mentre en Josep Maria endrapa com una bèstia, en James, el propietari del pis, ja fa estona que se l'està mirant des de la porta de la cuina.
Ai, ai.
Sang freda, eh? En James, ai, també.
Ai. Sí, sí, aguantant allà, eh?
L'han ben enganxat.
El mata.
Ens el maten. En Josep Maria, quan veu que l'han descobert, es queda petrificat, immòbil. I en James comença a acostar-se cap a ell.
Marxa, Josep Maria, és un psicòpata.
No pot.
És anglès.
No pot marxar, està massa espantat. És llavors quan el propietari de la casa s'acosta cap a ell i la carona.
M'has d'explicar moltíssimes coses. Per què? O el nostre protagonista és un gat, o m'he ben perdut, eh?
Si no, el propietari de la casa és molt inquietant, eh?
Molt inquietant.
Què haces aquí robando?
¿Qué haces aquí? I estàs...
I estos mofletes?
Eh? El nostre protagonista és un lladregot pelut i de color taronja. En Josep Maria és un gat.
Micho, que és maco!
Ha sigut amor a primera vista. Ell i en James s'han agradat. Com que és tard i s'està fent de nit, el gatet es queda a dormir a casa d'en James. L'endemà al matí, en James pregunta pel barri si aquella bestiola és d'algú, ja que no porta ni collar ni cap identificador. Sembla que és un gat de carrer i se'l podria quedar, però en James ha decidit no tenir cap mascota. Li obre la porta i permet que l'animaló es quedi a la intempèrie.
Home,
pobret.
No, però per què no se l'ha quedat, pobret?
Bueno, perquè en James sap que li portarà problemes.
Però és al·lèrgic, no és, és un pis d'aquells impecable que no pot haver-hi pèls de gat.
Res d'això, però l'estil de vida d'en James és massa complicat per fer-se càrrec d'un animal. No és un bon moment per agafar responsabilitats.
És un home de negocis que es passa el dia viatjant, tot el dia en avions.
Aviam, viatges sí que em fa de tant en tant, però són viatges sense moure's del sofà.
O en James és un yonqui... O m'he ben perdut altra vegada, eh?
Just a la fusta. En James és un politoxicòman enganxat a tota mena de coses. Ja té prou problemes com ara per embolicar-se a cuidar gats.
Jo ja tinc prou problemes.
No vull un gat. No li posis això a un gat. Perquè no t'entendrà, no m'entendrà el gat.
No vull un gat perquè ja vaig gat. El gatet s'ha tornat a quedar sol. Torna a patir gana i fred. Els carrers humits de Londres no són un bon lloc per viure.
No em diguis que en Josep Maria agafarà la tuberculosi perquè, noi, prou, eh?
No. Al cap de poques setmanes ja està ben demacrat. El nostre amic està tan dèbil que ja no té forces ni per barallar-se amb els altres gats de carrer que rebusquen a les escombraries. Una nit, mentre arrossega un tros de sardina mig podrida, un gatot vell se l'encara per fotre-li el sopar.
Ostres, el tanto, Josep Maria, el tanto amb els gats vells.
El gatot vell es tira a sobre del nostre desprevingut amic i el deixa mig mort.
Ei! 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 Ei!
Déjalo, déjalo! Déjalo!
Què t'ha dit? Si no t'ha dit xonà!
Les baralles de gats impressionen, eh?
Sí, sí, sí. En Josep Maria, malferit i moribund, aconsegueix aixecar-se i caminar fins a l'únic lloc on s'ha sentit segur al llarg de la seva vida. La casa d'en James, el drogadicte.
Has estat molt i molt cardat perquè la teva zona de confort sigui la casa d'un yonqui.
Sí. Doncs ho està de cardat. I quan en James es troba el gat mig mort al portal de casa... S'espanta de valent. Se l'endú al veterinari més proper, on el primer que li pregunten és si el gat és seu. Aquest cop en James diu que sí.
En James ha adoptat en Josep Maria. Bravo!
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 El milagro de la Navidad! Pequeño Joe!
Doncs sí, amics, en James per fi ha decidit quedar-se'l. Li paga les medicines amb els pocs diners que li queden. Se l'emporta a casa i pensa un nom pel gat.
Val.
Ho sentim, però això de dir-li Josep Maria s'ha acabat. Ara el gat ja té un nom oficial. Es diu Bob.
Bob és un nom perfecte.
Sí.
Per un gat, però per qualsevol animal.
Tots els animals poden dir Bob.
Un periquito és estrany.
Sí. I un pop també, perquè queda mal sonant. El pop pop.
Sí, és aquell el col·laborador de Buenafuente, no?
El Bob Bob.
El pop pop.
Ah, no. Com es diu aquell?
És aquell. Es diu Bob Pop. Pop, no. Pop Pop.
No.
Sí, home, aquell tio amb barba i ulleres.
Sí.
Que és tan salat.
Però Pop Pop, no.
Crec que es diu Bob Pop.
Bob Pop?
Crec que es diu Bob,
Bob Pop. Bob. Doncs mira, com aquest gatet. El tractament per les ferides li han anat molt bé,
sí?
I al cap de poques setmanes el nostre amic Bob torna a estar fresc com una rosa.
Sí.
Està sempre content i amb ganes de jugar i només se'l veu moix quan en James se'n va a treballar.
De què treballa en James?
En James? En James és músic. Concretament és músic
de carrer.
És músic de carrer,
home. Sí. Bé.
És en aquest punt quan en Bob comença a acompanyar-lo mentre en James toca la guitarra al mig del carrer. El seu amo li compra un arnès perquè no s'escapi i una bufanda perquè faci goig.
Carai, tu!
I se l'endú per les cantonades de Londres. En James canta i toca la guitarra amb en Bob enfilat a l'espatlla. L'estampa és ben curiosa de veure.
Té en Bob a l'espatlla?
Sí.
Perquè es pensa que és un lloro.
Mira.
Que va tan torrat que no sap quin animal és.
És. Ha de fer gràcia.
Home, millor un gat que una rata, que em vaig veure un amb una rata de mascota.
A l'espatlla?
Bueno, sí, al metro.
Hòstia. En James ningú li feia gaire cas, però des que canta amb en Bob al damunt, les propines s'han multiplicat.
Yep. Home, és que un animal sempre ven.
I tant.
Mira, quanta monedeta.
Ei!
Mira, home!
La diferència és abismal, eh? Tothom vol fer-se fotos amb en Bob. És un gat adorable.
¿Me puedo hacer una foto con el gato?
¿Només amb el gat?
Sí. No. Home,
com... jo que sóc el músic...
No, vostè sí, però és que aquesta cara...
És que...
Millor amb el gat. És que si no, no la podré ensenyar a ningú, aquesta foto, jo, vostè.
YouTube s'omple de vídeos d'en Bob i el fenomen repercuteix directament a les butxaques d'en James. Les propines que s'emporta ara sí que foten goig.
Vinga, doncs, a drogar-se.
Doncs mira, justament el que vol fer és el contrari. Des que ha adoptat el gat, les coses li van de cara. Ha estat tan agraït que ara es veu capacitat per deixar la droga.
El milagro de la Navidad, pequeño show!
Durant la desintoxicació, en James pateix de valent. El procés és molt dur. Hi ha dies que està a punt d'engegar-ho tot a rodar. En James pateix tant que escriu una nota.
Que se suïcida?
No, és una nota d'ànims que s'escriu a ell mateix. Escriu, llegeixo textualment.
Llegeix.
He de canviar i posar-me bé. Ho he de fer per en Bob. Em necessita, i jo el necessito a ell. He de cuidar-lo, i no puc fer-ho si no em curo.
Acabarem plorant per un yonqui i un gat de carrer.
Mira,
eh?
És preciós.
No ho he vist venir, això.
Després de molt patiment, en James aconsegueix el seu propòsit. L'any 2010 està completament net.
Bravo.
Bravo.
Bravo, yonqui.
Bravo.
Bravo, bravo pel yonqui.
De todo, igual se entra que se sale. Igual se entra que se sale. Venga, chico.
Claro.
Aquells missatges de presó, eh?
Sí.
Tanto.
Cuidado.
Tanto, cuidado.
Oh.
Cuidado, home.
Aquell mateix any, en James rep una proposta d'una editorial que li demana que escrigui un llibre sobre l'impacte que en Bob ha tingut en la seva vida.
Home, i el llibre es diu Cómo cambié el caballo por el gato.
Bon títol.
Sí?
Sí,
sí, sí. Sí.
No, no, s'anomena Street Cat Named Bob.
A streetcar name, com a streetcar name desire.
Sí, correcte. Però amb un gat. El llibre ven 1,5 milions d'exemplars. Cuidado, eh?
Ep.
Jo no sé.
No, és igual que sàpigues.
Quants,
és igual
eh?
Que sàpigues.
Són molts de llibres.
És que són molts llibres.
Aquest només és el primer de molts llibres que escriu en James. A més, també es fan pel·lícules en les quals en Bob s'interpreta a si mateix.
Ostres! Sí, però el proper d'en James millor que el faci un actor, eh?
Sí.
Qui sigui.
El gat que faci de gat.
Però vostè
ja ho farà un altre.
Vostè ja ho farà... farà en Roger Coma.
Companys, gràcies a en Bob, el gat, en James s'ha fet milionari.
Com?
Passen els anys següents en un apartament que en James compra al mig de Londres. Ha guanyat tants calés que ja no fa de música. Ara es dedica a gestionar una fundació per ajudar persones sense sostre. Per la seva banda, en Bob es passa el dia dormint sense fotre res.
Clar.
Escolta, s'ho ha guanyat,
fet,
eh?
Ja ho
havia de fer, ja ho ha fet, eh? Ja ha fet més de tots els gats que conec jo.
És veritat? Ha tret un yonqui de la droga, eh?
Collons.
Jo, com a molt, gat que he vist és que t'esparreca el sofà.
En James li compra el menjar de primera qualitat. Ara el gatet viu la vida que es mereix.
S'ho mereix més ell que molta altra gent que ha triomfat. Ja
ui, tant.
Ara.
Ui, tant. Avancem ara fins al 13 de juny del 2020.
Ai, data concreta. Ei! No, eh? No, eh? Desgràcies, no, eh?
El nostre amic Bob voreja ja als 16 anys. Són molts anys, eh, per un gat?
Per un gat són molts anys.
Una edat considerable. És un veterà que sordeja d'una orella i que gairebé no s'hi veu. Avui en James l'ha deixat sol a casa. Ha sortit a atendre uns compromisos. Els encàrrecs s'han allargat més del compte. En James ha calculat malament l'hora de tornada. Resulta que durant el dia en Bob s'ha quedat sense menjar.
Bueno, que està gran, que està gran.
Que no lo ve que está grande el gato.
Tiene que tener de comida para comer. El pobre gat no té menjar i s'està fotent de gana. Com que el seu amo no apareix, en Bob tira pel dret i surt de casa per buscar-se la vida. Salta al mur del pati i se'n va fer una volta per trobar alguna cosa per rosegar.
Per favor, si no s'hi veu d'un ull.
Per favor, on te vas? On te vas? Espera't. Passa res per passar una mica de gana un dia.
Ah, és el desdejú intermitent.
Exacte. Abans el nostre amic sabia com buscar-se la vida, però ara ja no és el que era. En Bob ha perdut el costum de passejar tot sol i al cap de poc d'estar voltant ja s'ha ben desorientat. S'ha perdut.
Però, perdona, a mi m'havien dit que els gats saben tornar a casa.
Doncs,
a mi sempre se m'ha dit, eh?
Els gats sí, però...
No tots, però...
En Bob no en sap, es veu que no en sap. Quan en James torna a l'apartament i s'adona que en Bob no és a casa... Surt a buscar-lo com un boig.
Bob, has vist a mi gato? Ja, amigo, ja no, has vist a mi
ja gato? Ja no és drogadicte, Jair.
Ja, ah, és veritat, però la veu queda, les maneres queden, eh?
S'ha rehabilitat, la veu la té perfecta.
¿Dónde está mi gato?
Where is my cat?
Estic fent Rocky Balboa, clar, però clar. Bueno, era, volia ser un yonqui.
Passen les hores i ni rastre d'en Bob.
Meu, Déu meu.
Això com acabi malament, en plena època nadalenca...
Això no s'ha de fer, perquè estem jugant amb la il·lusió dels nens que ens estan escoltant.
Jo sí, vaig, i dels amants dels gats. Sí, que sapigueu, ja avanço. Jo vaig llegint això.
Sí.
Com vegi... que això acaba malament...
Ho pararem.
No, jo m'inventaré per complet la història.
D'acord.
I faré el final que tots estem desitjant.
D'acord. Jo t'acompanyaré en aquest viatge,
vale.
Perquè tampoc m'he acabat de llegir el guió.
Passen les hores i ni rastre d'en Bob. El pobre està ben perdut i està tan desorientat que fa hores que camina en direcció contrària al camí que el porta
meu,
a casa.
Déu meu.
El més greu és que travessa contínuament la carretera. Com que hi surt com una tàpia, els conductors han de fer mans i mànigues per no atropellar-lo.
¿Dónde va, gato?
Que com xafi un tràiler, el gat l'hauran de treure amb una espàtula de terra, eh? No, eh? Si us plau, no, aviam, Peyu.
Per desgràcia...
Què dius, no?
La sort només es pot temptar unes quantes vegades i no tots els conductors són prou hàbils per esquivar-lo.
No, per aquí no passo.
Un d'ells no el veu a temps i l'acaba atropellant.
No
posem cap efecte de so per respecte al pobre gat. Només música.
No. Ha quedat entremig de les dues rodes. Ha pogut esquivar-lo.
Només us fem saber que en Bob, el gat de carrer, no va patir gens.
Bob!
El troben al cap d'un parell de dies tirat a la cuneta.
També és veritat que quan els protagonistes són humans us recreeu amb els efectes, eh?
Sí, doncs amb en Bob no ho farem, doncs,
per respecte al gat.
Quan es confirma la identitat del cadàver, els diaris londinencs li dediquen un adéu. A Londres s'aixeca una estàtua en honor seu. Al monument s'hi poden llegir les paraules de comiat que li dedica en James. El meu company, el meu millor amic, el meu professor, la meva ànima bessona, per sempre més. Oh,
hòstia, no. Ens farà plorar la frase d'un yonqui, eh?
Sí. Yonqui rehabilitat.
Era, el yonqui sempre és yonqui.
No,
sí.
El gat, que li va canviar la vida al yonqui, eh?
Això és preciós.
En Bob.
És preciós, n'hem d'aprendre tant d'aquesta història.
D'aquest gatet.
Aquest gatet, eh? Tenim la foto del gat, clar, si és un gat.
Sí.
Hi ha de tot, hi ha vídeos.
Tenim en gat. I...
En gat.
Ai, en gat.
El gat.
I el James, també.
Sí, els dos, a la foto. Sí. Va, ensenya-me.
Guaita'l.
Home, oh! Merda, és més maco del que pensava.
Ingreu.
Que em va parir.
En James, el teniu aquí darrere.
Està molt més sencer el gat que en James.
Sí.
I més net,
sí senyor.
Però escolta, pregunto, com volia aquest tio guanyar calés al carrer,
sí,
si el plateret que té només hi caben 2 euros i n'hi ha una fora?
Sí, sí. Heu de ficar el pot gros, si voleu que us tirin cèntims.
Que té un plateret de ganxet.
Sí, és com un barret de la Pilarín Vallès al revés. És com un...
De la mateixa mida.
Sí.
En fi, no sé si preguntar-ho, perquè
home,
sé que direu que sí, però
com
Bob...
aquí com surti un no,
mira, hi ha 6, aixequeu-los ja, i si ja pregunto. En Bob, el gat de carrer és digne d'entrar al búnquer? Clar que sí, home! Sí!
El búnquer.
Bones, bunkerins i bunkerines, sóc la Ruth de l'Hospitalet i estava escoltant el búnquer de la Maria Rosenthal, aquesta monja, i a la part de les preguntes de la Neus es parla que un dels requisits per entrar dins un convent i fer-se monja és tenir bona salut. I aquesta pregunta, aquesta resposta jo la sabia perquè es veu, a mi m'han explicat, que una de les meves àvies, abans de casar-se amb el meu avi i tenir la meva mare i els meus tiets, volia fer-se monja i es va ficar dins un convent, però es veu que, de jove, això, i es veu que es va posar malalta un parell de vegades i les monges la van fer fora perquè no els sortia a compte haver-la de cuidar. I, clar, sempre m'ha semblat una història molt loca, perquè si la meva àvia no s'hagués posat malalta aquest parell de vegades i les monges no l'haguessin fet fora, doncs mai no s'hagués casat amb el meu avi, no haguessin tingut la meva mare i jo no hi seria aquí ara mateix. Llavors, la meva pregunta és, teniu alguna història així de loca que si hagués tirat endavant vosaltres no hi seríeu, o algú que de la vostra família que estigui molt ficada dins la religió, alguna cosa així estranya? Res més. Enhorabona pel programa i adeu.
Mira, mira, està al món gràcies a un refredat, aquesta noia.
És fort, eh?
Que maco, és preciós, això.
Sí, sí, que també de la, és molt lleig per part de la monja. No?
Home,
pues no.
Quina? Les altres, les altres monges? Les altres
monges? No, és que no, si t'hem de cuidar, ja no.
Oh,
fora.
És gros.
Aquí hem d'estar per Jesús.
Clar, no. Clar.
Jesús vol gent sana.
Sí. Jesús, Jesús es cuida sol. Molt raro que se'n mori, Jesús. No.
Sí.
Jesús l'has de matar.
Sí, clar. No se'n morirà sol. No, no, és un, no és una planta. No.
Oh, Jesús no és una planta.
No, no s'ha de regar, Jesús. Ai, tenim alguna història que tots som al món per casualitat.
Sí.
El meu avi va estar a la Guerra Civil i van estar a punt de matar-lo 7 o 8 vegades.
Sí.
Vull dir que
sí, sí, sí.
Estem
és
aquí
veritat.
De casualitat.
És veritat. El meu avi també li van oferir una feina molt bona al Brasil.
Ah, sí?
No hagués pas tornat. Sí, bueno, vull dir, va tornar, s'hagués quedat allà, seria multimilionari.
Oh, i series tingut... brasiler.
Sí.
Sí.
Bueno, no? Milionari.
Ah. Sí.
Canvia molt la cosa.
Agrada,
sí.
Li agrada més, això.
Sí, sí, home, la puntualització és important.
Sí. És brasiler.
Ah, ah, però milionari.
Ah.
Bueno, ja et dius Jair.
Sí.
No? Que ja allà, ja hi ha el Jair
ja
Bolsonaro.
Ja n'hi ha uns quants.
Ah, sí, que ja, ja fa de milionari, dic.
Fa més de brasiler que de milionari.
Sí, però... sí que és veritat. Sí, que és veritat. Sí, sí.
No sé, jo... Que
no, teniu,
jo...
no teniu monges a la família?
Això és el que anava a dir.
Monges a la família, no. Jo tinc en Cut, el realitzador del programa.
Té una monja?
Sí. Tinc en Cut, eh?
És el tinc un amic que té una tieta, que és, bueno, tenia, crec que ja va traspassar, oh. la, que se la coneixia com la tieta monja. No, no sé com es deia aquella dona.
Ah, i ell ho sap?
Cristina.
Cristina.
Hermana Cristina.
Hermana Cristina. Ah,
sí, ostres. Sí,
sí. No, I la iaia d'en Cut era molt xistosa, i llavors per fer-li bromes de postres li treia pets de monja. I li...
Oh, de veritat.
És la...
Què has de fer si tens una tieta monja?
Clar, jo també ho faria, jo també ho faria. Voleu pets de monja, Cristina? Mira, no sé, no sé, no sé. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Mira, la Lídia de Manlleu ens ha portat una cosa.
Aviam què ens ha portat, sí, Lídia.
No sé què és.
És una bosseta. Així, sense que s'estripi la bossa. Perfecte.
Què és això? Oh. Producte... aviam.
Què és Lídia? Explica'ns-ho tu.
Sí, són remeis com els d'abans.
Remeis com els d'abans.
Ah, per això es diu la remeiera, clar.
Mira.
Ungüent de cop.
Mira.
Què és l'ungüent de cop?
Aquest hauria de ser totes les cases.
Això és brutal.
És d'ibèric, per si us fan mal, doncs surt un blau, es cobreu una trompada...
Sí. Perfecte. Me'l quedo jo, que els meus fills tot el dia cauen.
Mira.
No sé què els hi passa.
Jo en tinc perquè la meva cunyada en fa, també, d'això.
Ah, sí? Oh. A l'escola es pot portar, això?
La meva filla s'ha fet addicta a l'oli de cop aquest.
Fa més bona olor, que és com un... Bueno, com un Vicks Vaporub, però tot natural.
Tot això... natural, eh? O sigui, puc esnifar tant com vulgui que no em passarà res, eh?
Si el búnquer el féssim en castellà, ja seríem ben milionaris. Això ho hauríeu de tenir sempre present.
Hola, búnquer. Uita, som una parella que us escoltem cada nit quan ens fiquem al llit, però per anar a dormir.
Clar.
La cosa és que no acabem mai de sentir el capítol. Bé, però és perquè ens quedem adormits. No, per res més. Bueno, espero que feu algun capítol pels que ens quedem adormits. Vinga, bona nit.
Déu-n'hi-do.
Ostres.
Déu-n'hi-do.
Quan molta ostres, cosa.
Molt jo... tot.
Veu curiosa.
És curiosa, eh?
Veu curiosa.
I penseu que els whatsapps que sentim nosaltres s'han filtrat prèviament per en Jofre, que els escolta abans. Vol dir que...
Sí. I tu saps sí, la màgia que li deu haver fet, aquest
senyor? Ha passat el filtre, eh?
Aquest ha passat el filtre. Per això en Jofre fa la cara que fa quan ens el trobem. Escolta... Aquest senyor com és que no és doblador de pel·lis de Pixar? És un dolent d'una pel·li de Disney.
Perquè Pixar no hi ha alcohòlics.
No, és veritat. No.
Té veu de personatge dolent.
No,
de personatge
sí,
dolent.
Sí.
Sí.
Escolta,
vine, sí.
Vols uns cromos? No hi vagis, Pinotxo, no hi vagis!
Doncs gent que es queden adormits escoltant el programa, no passa res. No passa res.
No.
Ja computa l'audiència.
Sí.
És igual si dormiu. Si ho teniu posat, ja n'hi ha prou.
I sabeu que si us quedeu adormits escoltant una cosa, allò penetra el vostre subconscient.
Sí, sí. I després somieu amb això.
Somieu amb això i allò ho queda dintre.
Clar.
Molt més que no si ho haguéssiu escoltat, que a vegades sents una cosa, aquell dato no m'ha quedat. Si haguessis estat dormint, quedaria aquest dato.
Que és
aquest
senyor, ara... el que vaig fer jo gran part de la meva carrera universitària.
Efectivament. Doncs aquest senyor ara té un coneixement a dintre que ell no sap, però no ara se'n podria anar...
Però ara pot somiar amb ell mateix, que això no ens passa, perquè s'ha sentit a ell mentre estava dormint.
Ah. Com que això no ens passa?
Què vols
tu
dir?
Tu somies amb tu?
No.
Pues jo sempre hi soc allà.
Però
és, ah, no em veig mai.
És point of view, ho veus des de
l'altre. Okay, okay,
yes, Peyu, yes, yes, yes. I és veritat, doncs diuen que és una cosa que pots entrenar. Que has de començar el somni dient...
Li està passant ara mateix en aquest senyor.
Dient, intenta mirar-te les mans quan estiguis somiant.
Ah, és veritat, no m'hi he parat mai.
No, perquè no pots, no el controles el somni, si no somiaries bestieses.
Home, si els pogués controlar, quedaria uns disbarats.
Però no, que ja vam quedar que ell era bastant convergent.
Era molt convergent en aquest tema.
Que si et passaves gaire deies, ei, ei.
No, jo el somni quan és gaire excèntric de seguida ho detecto. Dic, això a mi no m'està passant. I em desperto.
Desperta't perquè això està passant.
Aquesta casa és molt cara, no la puc permetre. No,
ni aquesta casa, ni aquesta noia, això, tot això...
Això
va més. Això no, vaig a despertar-me, perquè m'estan aquí, m'estan enredant. M'estan...
És un ment,
Déu-n'hi-do, una ment té meravellosa.
Sí,
efectivament,
sí. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Atenció, notícia d'última hora. Els germans Roca, propietaris del restaurant El Celler de Can Roca, han anunciat que l'establiment abaixa la persiana.
No!
Sí.
No! Adeu al sopar d'empresa!
Sí. En una nota signada pels tres germans, els cuiners s'han mostrat agraïts a la clientela i a la crítica que els ha donat suport durant tots aquests anys. Han explicat que el tancament es preveu d'aquí a 2 anys, l'any 2026, coincidint amb el 40è aniversari de l'obertura del restaurant. El comunicat no han donat gaires detalls dels motius del tancament, obviant els rumors que apunten a les disputes personals entre els tres germans.
Oh, home!
Oh, no sé què ha passat.
Es veu que tan malament.
Bé, nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.